entre Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Molt bon dia, què tal? Com esteu? Veieu, com que això és la ràdio, hem intentat trobar un so, una cançó, una frase, un efecte de so, doncs que faci que no tingueu més remei que escoltar-nos. I la veritat és que jo crec que el millor és aquest. Sí, el so de monedes, el so dels diners. Aquests diners que diuen que mouen el món, els diners que ens passem la vida perseguint, els mateixos diners que tantes alegries ens donen i tants mals de caps també. I és que avui estrenem nova temporada del Duros a quatre pessetes, el programa d'economia més escoltat de Catalunya, aquí, a COPE, a casa vostra. I sí, parlarem de diners, i molt. Però abans direm alguna d'aquelles paraules que són més importants que els diners, que no n'hi ha moltes, però alguna hi ha. Com per exemple, gràcies. Gràcies al Quim Esteban, un d'aquells periodistes de raça que durant un munt de temporades ha presentat aquest programa amb maestria. Intentarem estar a l'alçada. I no ho dic en sentit literal, perquè la veritat és que el Quim és un d'aquells que, si hagués volgut, es podria haver dedicat a jugar a bàsquet. Gràcies també als que han depositat en mi la confiança per parlar-vos de diners cada setmana. I ho farem, espero, comptant amb la companyia de tots vosaltres, que sou experts en la matèria. Em podeu creure que sí que ho sou, eh? No ho dic per dir, ho dic perquè estic segur que tots els que ens escolteu heu pronunciat els darrers dies paraules com inflació, Euribor, interessos, Bitcoin, estalvis, deute, hipoteca, ingressos, despeses, mercats, o la frase que ho resumeix tot i que signaria qualsevol economista de prestigi: Déu-n'hi-do, que cara està tot. Diuen que hi ha dues coses realment importants a la vida: l'amor i els diners. Nosaltres cada setmana parlarem només d'una d'aquestes coses, concretament la que ens permet pagar les factures a fi de mes. Això sí, ho farem amb molt d'amor. Soc el Jordi Tuñón, això és el Duros a quatre pessetes. Benvinguts!
Que jo sé que no es compar ser milionària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldries tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldries tenir...
I comença un curs marcat per les incerteses. Incerteses derivades dels conflictes, de les seves conseqüències. I la veritat és que si pensem en conflictes, a tots ens ve al cap la guerra d'Ucraïna. Però el cert és que, per desgràcia, no ha estat l'únic que hem viscut els darrers mesos. I és que fa només unes setmanes, la Xina va fer importants moviments militars a les costes de Taiwan. La tensió entre Pequín i Taiwan no és nova, però aquest estiu hem vist com esclatava fins a punts que no havíem vist en anys. I d'esta tensió entre Pequín, entre Taiwan, de lo que ha pasado este verano, queremos hablar con el señor José María Liu, el ex representante de Taiwán en España. Señor Liu, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Jordi, muchas gracias por la entrevista.
Bueno, si hemos de hablar con alguien del tema, creo que usted es uno de los máximos entendidos en nuestro país. ¿Qué ha supuesto para Taiwán la visita de Nancy Pelosi, de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, una visita que acabó desencadenando estas tensiones, estos movimientos militares? ¿Qué ha pasado, señor Liu?
Perfecto. En Taiwán siempre tenemos las puertas abiertas para dar la bienvenida a visitas procedentes de países amigos, como es el caso de Estados Unidos, nuestro socio estratégico. Y más tratándose de la presidenta de la Cámara de Representantes, quien ha insistido en que Estados Unidos continúa oponiéndose a cualquier intento unilateral de modificar el status quo en el estrecho de Taiwán. Uh-huh. La solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es más importante que nunca en un momento en el que el mundo se divide entre la autocracia y democracia. La tercera autoridad de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha manifestado después de su llegada a Taiwán que la visita de la delegación estadounidense o un compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán. Estados Unidos no abandonará Taiwán y se ha mostrado orgullosa de la amistad duradera entre ambos países. Estados Unidos apoyará sin fisuras a Taiwán y anima a otros líderes mundiales a visitar Taiwán. Se trata de una clara apuesta ante la comunidad internacional por la unidad que debemos mostrar los países democráticos ante la expansión hegemónica de China.
Está claro que a quien no le ha gustado mucho esta visita es a China, al gobierno de Pekín. ¿Esperaban ustedes esta reacción tan virulenta, movilizando barcos de guerra en las mismas costas de Taiwán?
Eso quiere decir, ¿cómo interpretamos la reacción de China, no?
Sí.
Ok. Tras la visita de Nancy Pelosi, las amenazas y represalias de China hacia Taiwán se han incrementado notable y peligrosamente. China ha anunciado que las maniobras militares en torno a Taiwán serán habituales a partir de ahora. Lo más alarmante está siendo la escalada de vuelos que cruzan la línea media divisoria de estrecho de Taiwán, que ha sido sobrepasada por 300 vuelos durante el mes de agosto pasado, 150 veces más que año pasado en total. A cruzar la línea media de estrecho de Taiwán, China está tratando de convertir esta situación en habitual y establecer con ello una nueva normalidad que supone un cambio unilateral de status quo en el estrecho de Taiwán y desafiar el orden internacional. Las maniobras militares con fuego real emprendidas por China alrededor de Taiwán supusieron un bloqueo marítimo y aéreo para Taiwán. Nuestra presidenta Tsai Ing-wen ha calificado tales acciones de irresponsables, tanto para Taiwán como para toda la comunidad internacional. Ha enfatizado que defenderemos resueltamente la soberanía y la seguridad de nuestra nación como baluarte de la democracia y la libertad. Ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a Taiwán democrático y se una para poner fin a estas agresivas acciones.
Y oiga, señor Ri, usted que conoce bien el país, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está el pueblo de Taiwán? ¿Qué sentimientos tienen hacia China?
Perfecto. Lo sucedido está haciendo que aumente la preocupación del pueblo de Taiwán y está creando un sentimiento cada vez más generalizado de rechazo hacia las acciones de China. Por ejemplo, una reciente encuesta realizada por nuestro gobierno el pasado 18 de agosto señala que cerca del 90% de los taiwaneses muestran su oposición a las maniobras militares de China en torno a Taiwán. El 84,7% de los encuestados considera que el futuro de Taiwán y el desarrollo de las relaciones entre ambos lados del estrecho de Taiwán ha de ser decidido por los 23,5 millones de taiwaneses. Alrededor del 80% rechaza la afirmación que hace Pekín de que Taiwán es parte de China y aboga porque la realidad objetiva en el estrecho de Taiwán es que la República de China, Taiwán, y la República Popular de China no están subordinadas entre sí. Más de 80% se opone también a la fórmula de un país, dos sistemas y al principio de una sola China.
Bueno, aquí en Europa hemos visto desgraciadamente este año cómo Rusia ha invadido Ucrania, los movimientos militares de China en Taiwán pues se hacen cada día más evidente. ¿Ve un posible aviso esta guerra de Ucrania como una posible invasión de China en Taiwán? ¿Cree que eso puede pasar?
Después de lo vivido en Ucrania y tras las represalias de China ante la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, podemos afirmar que el riesgo de guerra existe y creemos que la repercusión de una invasión china de Taiwán sería muy superior a la que ha causado la invasión rusa de Ucrania. Nosotros contamos con nuestra determinación para superar los desafíos y estamos decididos a luchar por la soberanía y la supervivencia y la prosperidad de la República de China, Taiwán, así como por la seguridad y el bienestar de todos los taiwaneses. Sabemos que defender a Taiwán es nuestra propia responsabilidad y no vamos a pedir a otros países que luchen por defendernos, pero sí esperamos que nos faciliten armamentos defensivos. Nuestra prevención es trabajar en la autodefensa y garantizar nuestra seguridad nacional. Y así lo está haciendo nuestro ejército, que trabaja para mejorar sus capacidades de combate defensivo y las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares de China. no buscamos el conflicto, pues sabemos que en las guerras no hay ganadores, solo perdedores. Pero haremos todo lo posible para defendernos.
Bueno, me deja usted preocupado, señor Liu, cuando pone encima de la mesa una frase como la que acaba de decir: el riesgo de guerra es real.
Sí, sí, sí.
Es una frase preocupante, contundente, y las consecuencias de esa hipotética guerra, pues yo creo que son imprevisibles. Hay que tener en cuenta también que Taiwán es el principal exportador y productor de chips en el mundo.
Sí, eso yo quería compartir, digamos, no sé, unas ideas nuestras. Hay que tener en cuenta que Taiwán se ha convertido en el principal proveedor global y en la pieza clave de la cadena de suministros de chips en todo el mundo. Taiwán ocupa hoy el 63% del mercado mundial de chips. Solo la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, el gigante tecnológico de Taiwán, copa el 54% del mercado de chips en todo el mundo y el 92% del mercado de chips más avanzados. Nuestra presidenta Tsai Ing-wen ha sido siempre muy firme a mantener que no defender a Taiwán ante las amenazas procedentes de China no solo sería catastrófico para los taiwaneses, sino que supondría acabar con la arquitectura de seguridad que ha permitido la paz y el extraordinario desarrollo económico en la región durante 7 décadas. En palabras de nuestra presidenta, si Taiwán cayera, las consecuencias serían catastróficas para la paz regional y el sistema de alianzas democráticas. Perturbarían el comercio internacional y desestabilizarían todo el Pacífico Occidental.
Esperemos, señor Liu, que este escenario de guerra no se llegue a producir nunca, que la paz, la palabra que usted utilizaba, acabe imponiéndose, que la diplomacia también acabe imponiéndose y que esto se resuelva por vías pacíficas y diplomáticas. Señor José María Liu, representante de Taiwán en España, estaremos muy atentos a la situación. Muchísimas gracias por atendernos en Duros a Cuatro Pesetas.
Muchas gracias a usted, Jordi. Un gran fuerte abrazo.
Duros a Cuatro Pesetas.
Seguim a COPE, seguim a Duros a Quatre Pessetes i deixeu-me que presenti el Josep Salvat, que ve, com sempre, a presentar-nos el seu tips de comunicació. Una setmana més encetem aquest espai amb la col·laboració de My News, el valor de la informació.
Tips de comunicació. Un espai amb la col·laboració de My News, el valor de la informació.
Doncs, com bé dius, Jordi, avui la persona convidada és en Jordi Fernández, que és el director de comunicació de Quatre Cases, una firma d'advocats de gran prestigi amb oficines a Espanya, a Portugal i a Amèrica Llatina. Benvingut.
Gràcies, gràcies, Josep.
Començarem amb la primera pregunta, seria, parlem de comunicació, doncs, com definiries l'estil de comunicació que fa Quatre Cases?
Doncs mira, és un estil yin-yang. La comunicació de Quatre Cases crec que es pot explicar a partir de l'existència de dues forces suposades, no? Però per complementàries, no? Que són essencials per la sostenibilitat del despatx. Per una part, és seriós, prudent i ordenat, és el nostre apropament que fem al client i a l'opinió pública, i per l'altra part, molt proper i dinàmic, és el nostre apropament al talent, a les noves generacions que volem incorporar internament amb la nostra gent, amb els que fem Quatre Cases. En tots dos casos, de tota manera, intenta transmetre el poder de l'equip i les persones, no? Que és l'actiu més valuós que tenim. I té una altra qualitat que ens diferencia segurament i que no passa de bo en altres empreses, que és que és altament, la comunicació és altament valorada per la direcció general, que l'entén com una funció imprescindible. Molts ho diuen, això, no? En plan, sí, la direcció general, la comunicació, però pocs ho creuen. I jo crec que li donen el valor que... Els que manen a Quatre Cases li donen el valor que té la comunicació.
Jordi, el servei i el tracte humà són els eixos principals de comunicar. Al final podem fer, podem actuar, podem treballar amb professionalitat, però el tracte humà, la proximitat, aquell, és allò el que defineix l'eix principal de la comunicació?
Sens dubte. A més, Josep, pensa que som una organització que ofereix assessorament legal, no? Venem per entendre'ns el coneixement, la matèria gris, el cap dels nostres advocats. O sigui, és un intangible com la Sagrada Família.
Absolutament. No?
Impressionant. I això determina que abans a banda de l'excel·lència, no, de la prestació de servei, que això ja és el que ve de marca, les persones, la bona relació amb les persones, la confiança, la seguretat, és el més important que tenim per la continuïtat del negoci, no? I això al Departament de Comunicació ho hem de tenir superpresent sempre.
Anem a les xarxes socials. Com ho fem, això de les xarxes socials? Com interactua Quatre Cases des dels canals de xarxes socials en els quals interactua?
Doncs mira, tenim la fortuna que tenim ambaixadors molt actius. Els advocats no només són assessors, no? Que tècnicament són bons i presten aquest servei, sinó que també capten client. Ells són venedors del propi servei, amb la qual cosa això ens ho posa molt més fàcil. És a dir, pensa que tenim 1.100 advocats. Llavors és com tenir 1.100 venedors de servei, no?
I aquesta 1.100 relacions públiques amb potència de la companyia.
Correcte. I aquesta capil·laritat ens ho fa tot molt més fàcil, ens fa arribar més lluny, molt més ràpidament, no? És cert que no tenim la interacció que tenen les grans marques de consum, no? Amb el seu impacte enorme, però també amb els seus problemes enormes, no? A xarxes. Però, bueno, aparentment el nostre món és més tranquil i difonem el coneixement que a vegades pot generar debat, moltes vegades, i que també hem de monitoritzar, no? Que aquesta és la... Vaja, que no ens avorrim. És una interacció activa.
Anem a la reputació. Fer el que es diu i oferir confiança, diríem que és la base d'aquesta reputació?
Sens dubte, també. La transparència, dir la veritat, mai dir mentides, fer el que es diu, i aquesta generació de confiança, evidentment, són els pilars d'una bona reputació. Però jo et diria, i estaràs d'acord amb mi, segurament,
segur,
que són la base d'una cosa més elemental a la qual ens dediquem, que és la comunicació. No només és la bona reputació, sinó que això que t'he dit, no? No dir mentides, i la veritat, la transparència, és la base de la comunicació, no? Ja de la bona reputació, no?
Absolutament. Digues.
No, que sense aquests ingredients es comunica bastant malament.
El públic objectiu, hem parlat d'empreses, però evidentment l'opinió pública, no? El com llancem una imatge del que fem a la societat és important. El vostre públic objectiu, a part de les empreses, quin podríem dir que és?
Mira, nosaltres els agrupem en quatre grups diferents. Nosaltres tenim un client, o potencial client, que és el que ens dona els calés, vale? Que és la gran empresa, perquè ens dediquem a l'advocacia per gran empresa, en tots els aspectes. El següent és el talent, que és captar nou talent per la sostenibilitat. Pensa que som 1.100 advocats, o sigui, hem de cada any s'han d'incorporar gent nova, amb gent amb talentosa i tal. I aquest és el nostre segon client, per entendre'ns, no? El talent, no? És la sostenibilitat del despatx. A més, això és una empresa que ha de tenir gent. Ens dediquem a això, no?
Evidentment.
Després, la nostra gent interna, ens dediquem també, imagina't, una empresa que som gairebé 2.000, hem de cuidar-los, hem de transmetre, hem de comunicar, hem de generar aquesta pertinença, no? I després l'opinió pública en general. O sigui que els dividim en quatre grups.
Molt bé. Anirem acabant. Estem al tips de comunicació amb la col·laboració de MyNews, el valor de la informació. La millor publicitat, podríem dir, que és la que fan els clients i les empreses de tot el vostre equip?
Sí, i és oral, és boca orella. Pensa, o sigui, no fem publicitat clàssica activa mai, ni de pagament, no? La fem indirectament i sempre de forma subtil. Així que la principal forma de publicitar-los en un món com els dels advocats, és paradògic, no? Perquè en el món dels advocats mana el que queda escrit negre sobre blanc, no? Però al final tot es basa molt en la oralitat, no? Un client satisfet, que parli bé dels nostres advocats, que li ha anat bé, i bueno, el boca orella, que és el que ha triomfat, no? Al llarg de tota la història de la humanitat.
Del
no?
prestigi de les marques, no? Allò que és com eduquem els fills, no? No només amb les paraules, sinó amb els fets, no? És amb la teva actuació. Dos preguntes ens queden. Voldria tornar un moment a les xarxes socials. Quins diries que són quin és el vostre canal principal de xarxes socials? I me'n queda una, que és una que ens agrada molt de fer. Però primer aquesta. Quin és el vostre canal de xarxes digitals que dius, aquí és on hem d'estar?
LinkedIn, sens dubte. O sigui, nosaltres tenim presència ara mateix a Facebook, a Twitter, YouTube, la que ens funciona millor, sens dubte, però també perquè és de venda i és venda de serveis, és LinkedIn.
Farem el canal professional.
És el canal professional. És veritat que, com t'he dit, que teníem uns altres clients que són el talent. estem fent incursions i farem incursions a TikTok segurament i ens adaptem, perquè la comunicació s'adapta als canals que tens, no? Però ara mateix la que ens funciona 100% és LinkedIn.
Molt bé. Jordi Fernández, ja per acabar, dona un consell als joves que ens estiguin escoltant i que vulguin dedicar-se a la comunicació.
Doncs mira, donaré dos, però que estan connectats. Una, que es creguin de debò que la comunicació és cada vegada més important. Jo crec que avui a Quatre Cases no es podrien imaginar viure sense un departament de comunicació. Val? Aquesta és la primera. I la segona és que busquin fer imprescindible la seva funció. És a dir, que vencin aquesta inseguretat i que busquin fer imprescindible aquesta funció. En el món de la futur de les màquines, jo crec que els empàtics, els creatius, tenim molt de futur, no? Les màquines sempre podran informar, però els serà més difícil comunicar i fer-ho com ho fem de bé els humans, no?
Moltes gràcies, Jordi, director de comunicació de Quatre Cases. Gràcies a tots per escoltar-nos una setmana més al Tips de Comunicació, un espai amb la col·laboració de MyNews, el valor de la informació.
Tips de Comunicació, un espai amb la col·laboració de MyNews, especialistes en recuperar, monitoritzar i analitzar la informació publicada als mitjans.
Duros a quatre pessetes.
I deixeu-me ara que parlem d'un tema que portarà cua, que segurament tornarem a parlar, perquè és una llei que es va aprovar el passat mes de juliol, concretament el 27 de juliol es publicava al BOE aquest Reial Decret Llei 13-2022 que estableix un nou sistema de cotització per als treballadors autònoms, la reforma dels autònoms, vaja. És més d'un any de negociacions el que finalment ha desembocat en aquesta llei, 6 borradors que finalment van ser descartats, trobades i desencontres entre les parts, i finalment doncs ja tenim aquí la reforma més important que hi ha hagut mai, el règim especial de treballadors autònoms. Una llei que entrarà en vigor el proper 1 de gener del 2023, que tindrà un període de transició de 9 anys fins al 2032, i per parlar-ne de tots els detalls, per veure de què va exactament aquesta nova llei i com afecta els milions d'autònoms que hi ha aquest país, doncs tenim en línia avui al Duros a quatre pessetes el Juan Carlos Angulo. Ell és advocat, arriba a Vidal Advocats. Senyor Angulo, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Escolti, nova llei dels autònoms i la pregunta que es fa a tothom. Si jo sóc autònom, aquesta llei em beneficia, em perjudica, pagaré més, pagaré menys, com està la cosa?
Bueno, doncs tot dependrà una miqueta dels ingressos que tinguis com a autònom, vale? El que aquesta reforma intenta és apropar les bases de cotitzacions i paral·lelament les quotes que es paguen com a autònom, els ingressos que tinguis. És a dir, el que s'intenta és que el càlcul de la base de cotització i de la quota estigui lligat als ingressos nets que té l'autònom. Mm-hmm. Llavors, hi ha casos on l'autònom realment acaba pagant molt més i hi ha casos on el que s'intenta és que l'autònom pagui una miqueta menys del que està pagant actualment, vale? per bueno, autònoms que no tenen molts ingressos o que els ingressos són molt, molt variants. Has de tenir en compte que aquesta llei també, el decret llei aquest, el que possibilita és una flexibilitat en el pagament o on canviar, diguéssim, la quota. Vale? Mm-hmm. Perquè et deixa cada dos mesos tu pots escollir o pots comunicar a la Seguretat Social una reducció o un augment de la quota depenent de la previsió que tinguis d'ingressos. És a dir, durant l'any hi ha 6 moments on pots fer aquest canvi, mm-hmm. i això, en principi, dona certa flexibilitat. El que sí que és cert és que, a banda bueno, aquesta intenció de que el sistema sigui més progressiu, sigui més just, no? Ajustar una miqueta els ingressos reals, vale? Tenint en compte que a Espanya entre el 80 i el 85% dels autònoms cotitzen per la base mínima, de cotització, i això el que està provocant és que el sistema de pensions que es nutreix bàsicament de les cotitzacions de tots els espanyols, de tota la gent que treballa i cotitza a la Seguretat Social, doncs que hi hagi una diferència molt, molt important entre l'aportació que fan els treballadors, diguéssim, que estan al règim comú, al règim ordinari de la Seguretat Social, que són els treballadors per compte aliena, i els treballadors autònoms. Els treballadors autònoms, a l'haver-hi un percentatge tan alt de treballadors que que es donen d'alta com a autònom, però que cotitzen a la baixa mínima, realment l'aportació que es fa des del conjunt d'autònoms a, diguéssim, aquesta bossa o aquesta guardiola que es deia, o aquest sistema de pensions, doncs és està per sota del que seria admissible. Vale? Llavors, aquesta és una altra dels motius o de les causes d'aquesta llei.
Mm-hmm. És una llei, com dius, que anirà per trams, en funció del que tu guanyis, això cotitzes. La quota mínima començarà a ser de 230 euros pels autònoms en ingressos fins a 670 euros. I a partir d'aquí, doncs, si guanyes tant, pagues tant, intenta ser una llei progressiva, oi?
Sí, correcte. En realitat hi ha 15 trams, ¿vale?
Però 15 trams.
Els tres primers són, diguéssim, són tres trams reduïts. És per gent que realment els ingressos que té estan per sota del salari mínim interprofessional. Són per autònoms que realment tenen una activitat mínima i que els ingressos avui dia doncs gairebé no li donen ni per pagar la quota que haurien de pagar. Llavors, per a aquests treballadors, la mínima seria 230 euros, que el que serà amb aquesta quota mensual és que progressivament serà més petita, s'anirà reduint en el temps. Vale? Els 12 trams següents és el règim, seria com un règim general, i aquest règim sí que és progressiu. A partir d'aquí, el que sí que es farà és que anirà pujant, és a dir, gent que, diguéssim, al màxim, gent que potser ara estava pagant 300 euros, que seria la quota, o no arriba a 300, 290 i alguna
cosa. La quota mínima?
La quota mínima actualment, vale? I que té uns ingressos que estarien per sota dels 6.000 euros mensuals, vale? Doncs haurà de pagar obligatòriament l'any que ve 500 euros. I el següent, 500, una mica més, o sigui, s'anirà augmentant. Llavors, per aquest tipus d'autònoms sí que serà un augment considerable, un augment important, inclús que va arribar un moment que potser pagaran el doble del que estan pagant ara.
Clar.
És evident que són autònoms que tenen més capacitat perquè tenen més ingressos, i això, per altra banda, el que comporta... És evident que són autònoms que tenen més capacitat perquè tenen més ingressos, i això, per altra banda, el que comportarà també serà una millora a la protecció social dels autònoms, perquè, clar, un autònom actualment que està a la quota mínima està cotitzant la base de cotització, és a dir, el que cotitza i es pren com a referència per a la jubilació d'estar al voltant dels 900 i pico d'euros. Vale? D'aquesta manera, doncs, la seva referència per la seva base de cotització amb aquesta aportació, és a dir, amb el pagament d'una quota de 500 euros al mes, serà de 1.633. Vale? O sigui que suposa una millora de cara al futur, de cara a la jubilació d'aquest autònom.
El resum podria ser que aquells autònoms que guanyen menys, que tenen ingressos més petits, doncs hauran de pagar menys. En canvi, autònoms que poden facturar doncs, 3, 4, 5, 6.000 euros al mes, aquests sí que hauran de fer un esforç econòmic més gran, oi?
Sí, correcte, és això. Aquesta és la conclusió final.
També hi haurà una tarifa plana per a nous autònoms de 80 euros al mes durant 12 mesos. El primer any pagaràs només 80 euros al mes si comences a ser autònom, oi?
Sí, correcte. Aquesta bueno, ja és una tarifa plana o una quota bonificada que es diu que ja actualment ja existeix. Actualment és de 60 euros i ara es puja a 80 també. I seran 12 més 12. O sigui, en total 24 mesos.
Un altre tema important, el que malament anomenem l'atur dels autònoms. Això com canvia? Si un autònom, doncs, per desgràcia, ha de baixar la persiana o ha de parar la seva activitat, ara mateix té una prestació similar a la de l'atur pels treballadors assalariats o no?
No.
No,
no. Ara el que té és el que es diu un cessament d'activitat, vale. I això és una cobertura només durant 12 mesos i és una quota mínima, és a dir, no té res a veure. O sigui, no, la protecció en aquest sentit no ha millorat.
És a dir, si jo sóc un autònom i estic facturant 1.000, 1.200, 1.500 euros al mes de mitjana i de sobte he de parar la meva activitat, pel que sigui, doncs perquè ve, per exemple, una pandèmia o pel que sigui, sí. Jo durant 12 mesos cobraria una prestació?
Sí, cobraries una prestació, sí, podries cobrar una prestació. Sí, sí, sí.
Però, vaja, que no em donaria per viure, o?
No, evidentment no. És molt mitjà i molt mínim. Igual, a veure, el mateix passa amb els treballadors per compte aliena. l'atur també és una quantitat mínima per segons quines persones, és a dir, si tu tens un salari mínimament elevat, la prestació d'atur també és molt mínima, cobrar 1.100 o 1.200 euros o 1.400, realment per persones que cobren molt tampoc li soluciona res, però bueno, sempre és una ajuda als autònoms també. Però clar, amb una persona per compte aliena, diguéssim, tindria el màxim atur que tindria seria el de 24 mesos i amb un autònom seria de 12 mesos.
Un altre mal de cap dels autònoms i una altra pregunta eterna de la quantitat d'autònoms que hi ha en aquest país és, escolta, quines despeses ens podem deduir i quines no? Si algú treballa a casa, doncs es pot restar del que guanya el rebut de la llum, el del gas, el telèfon, les despeses de transport, o no sé quins són els errors més freqüents que pot cometre un autònom en aquest sentit i que després li doni als nostres amics d'Hisenda una clatellada.
Sí, bueno, això també és una... Això, les associacions autònoms també van discutir molt amb el govern aquest tema, no? Perquè es podia entendre que podria possibilitat, depenent de l'activitat de l'autònom, podria generar certes desigualtats, perquè hi ha autònoms que per la seva activitat poden deduir-se més despeses que altres autònoms. I com el que es pren aquí com a referència, com tu dius, és diguéssim, seria el net que tu reps.
Clar.
Si tu tens una facturació i aquesta facturació li has de restar les despeses, li has de restar doncs, una sèrie de conceptes, no?, que al final et donen la retribució que tu has rebut neta, no?, d'aquesta activitat que tens. ¿Vale? Llavors, sí que hi ha certes divergències, inclús bueno, doncs, l'Agència Tributària va generant certs criteris, no?, d'aplicació en quant a les despeses. D'inici, les úniques despeses que et pots deduir-te són les que estan íntimament i directament lligades a l'activitat que tu estàs fent. ¿Vale? Qualsevol altra despesa no estaria justificada en principi. ¿Vale? Això ho dic així una miqueta de manera genèrica, no?, però perquè s'entengui exactament quin seria el concepte. ¿Vale? I la referència que es prendrà de cara al càlcul d'aquestes quotes d'autònoms serà doncs el criteri que té l'Agència Tributària, és a dir, el que resultaria la creació de la renda, la creació d'IRPF del treballador, en aquest cas del treballador autònom.
Vaja, que quan veieu pel carrer algú amb la cartera plena de tiquets de despeses, és un autònom. Juan Carlos Angulo, advocat, moltíssimes gràcies per explicar-nos i posar llum en aquesta nova llei. Segur que continuarem parlant.
Gràcies a vosaltres.
A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Venga, y dejadme acabar el programa con buenas noticias, que venimos casi de hacer estallar una guerra entre Taiwán y China, de hablar de la reforma de los autónomos. Pues vamos a hablar hoy con Jorge Fuset, nuestros amigos de A Porcentaje. Jorge, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Jorge Fuset es director de A Porcentaje, como os decía, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas. Y dejadme que os comente que es una de las más importantes compañías de seguros que ha sido condenada por un juzgado de lo civil a abonar una indemnización de más de 800.000 euros a una ciudadana, a una clienta de A Porcentaje. Una clienta que desarrolló una tetraplejia por el grave retraso del diagnóstico del sistema de salud pública que sufrió. Sufrió una patología de columna y en A Porcentaje Abogados pues llevaron el caso y la sentencia ya la tenemos aquí, 800.000 euros que va a cobrar esta clienta. Jorge, ¿satisfecho con esta sentencia?
Sí, lógicamente, en cuanto que se reconocen aspectos claves de la negligencia que se produjo. Pero incluso la indemnización consideramos que debería ser mayor por razón del estado de salud en que se quedó la paciente.
Oye, ¿cómo ha recibido la cliente esta noticia?
Pues lógicamente la ha recibido con la alegría de que en muchos casos piensa que al final, después de una lucha de bastantes años contra el sistema, con este caso contra la compañía, pues al final solamente que ya se reconozca que efectivamente se produjo una negligencia, pues en muchos casos ya es mucho, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente, pues en cuanto a la indemnización, pues confiando en que pueda ser aumentada pues en posteriores instancias, pero lógicamente con alegría y con tranquilidad de que se ha producido, de que se ha reconocido que efectivamente la negligencia se produjo.
Vosotros en A Porcentaje sois un despacho especializado pues en grandes reclamaciones y bueno, trabajáis así, vuestros honorarios son un porcentaje de lo que gana el cliente, porque si el cliente no gana, vosotros no cobráis nada.
Así es, nosotros nos metemos, lo que se dice, en el barco del cliente, ¿no? Uh-huh. Vamos a trabajar el caso desde el principio y bueno, en definitiva, solo cuando se consigue la indemnización es cuando se nos abona nuestros honorarios.
En ese caso, hablábamos de una indemnización de 800.000 euros. ¿Cómo se ha calculado esta indemnización? Me comentabas, Jorge, que a vosotros os hubiera gustado incluso que fuera mayor.
No es que nos hubiera gustado, es que hubiera sido lo justo, y en ese sentido seguiremos luchando para que se aumente esa indemnización. Pero, bueno, me comentabas cómo se calculan. Se calculan porque, si bien no existen en el caso de negligencias médicas pues ningún tipo de baremo, pero sí existen, digamos, en otros ámbitos, como puedan ser los accidentes de tráfico, baremos de accidentes de tráfico que determinan pues las indemnizaciones de pues, por daños tanto de las personas y también los perjuicios económicos, pues digamos que lo que se coge es los baremos de tráfico y de alguna manera, aunque un poco al alza, es como se determinan normalmente esas indemnizaciones. No tiene por qué ser así, pues se puede también atener a otra serie de criterios, pero normalmente así se produce, con lo cual también nos sirve a los abogados para calcular, para tener criterios para calcular lo que podría ser una indemnización lo más ajustada posible.
Me hablabas, en este caso, pues una negligencia del sistema de salud, accidentes de tráfico. ¿Qué tipo de casos soléis llevar más en a porcentaje, Jorge?
Pues como bien has dicho antes, las grandes reclamaciones en general, ¿no? Porque al final, pues muchas veces el trabajo para un asunto pequeño viene a ser parecido a un asunto grande, y al final nosotros, por nuestra manera de trabajar, que tenemos que involucrar a varios abogados, equipos de abogados en los casos, pues de alguna manera, tanto para nosotros como para el cliente, lo que van a salir a cuenta en aquellos casos donde realmente se va a hacer una gran reclamación. No necesariamente de tanto dinero como 800.000 euros o 1.000.000 de euros o 1.000.000 y pico, que es lo que ya reclamamos en este caso, sino que, aproximadamente a partir de 50.000, de 60.000 euros es cuando podemos nosotros realmente hacer el trabajo para que también le compense deducido nuestro porcentaje honorario al cliente, ¿no?
Claro.
Entonces, efectivamente lo hacemos así.
Porque, por ejemplo, en este caso concreto, vosotros desde el porcentaje, ¿habéis cobrado a la clienta algún importe previo? ¿Hay que pagar alguna entrada o nada de nada?
Pues efectivamente, no hemos cobrado ningún tipo de honorario hasta que no se cobre íntegramente la indemnización, ¿no? Ese es un poco nuestro compromiso, así lo dejamos patente y por escrito en los contratos que realizamos, y en definitiva ese es el compromiso con el cliente que mantenemos hasta el final.
¿Cabe recurso ahora contra esta sentencia, Jorge?
Pues sí, efectivamente nosotros hemos recurrido a considerar que la indemnización pues no cumple no compensa realmente todo el daño a la víctima. Pensemos que además de que se ha truncado la vida de esta señora, pues hay que tener en cuenta que tiene que vivir toda la vida pues con una invalidez muy severa y con todo tipo de ayuda, esto por un lado. Y por otro lado también pues la compañía al no estar de acuerdo también ha recurrido, ¿no? Sí, cabe otra instancia, digamos, ante la audiencia provincial, y en eso estamos.
Pues por desgracia vivimos en un mundo en el que cada vez más ciudadanos se ven perjudicados de una manera u otra por situaciones que pueden solucionarse a veces gracias a la ayuda de gente como Jorge Fuset, director de A Porcentaje. Si nuestra audiencia quiere realizar cualquier consulta, pues los encontráis directamente en la web. Tomad nota, aporcentaje.com, aporcentaje.com, o si no, podéis llamarles al teléfono 93-342-9731, 93-342-9731, o enviarles un WhatsApp al 645-56-8808. Dejadme que os lo repita, el WhatsApp es el 645-56-8808. Jorge Fuset de A Porcentaje, muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando aquí en el Duros a Cuatro Pesetas.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Y felicidades por esta sentencia, estos 800.000 euros que van, sin duda, a paliar un poco pues el sufrimiento de esta clienta.
Muchas gracias.
¿Has sido víctima de una negligencia médica o un accidente? Aporcentaje.com lleva 25 años ganando casos y solo cobra si usted gana. Si tiene un problema con seguros de vida, negligencias médicas o un accidente, contacte con nosotros por teléfono 933-429-731 o bien por WhatsApp 645-568-808. Estudiamos su caso sin coste alguno. Aporcentaje. Abogados especialistas en reclamaciones.
I arribem així a la fi del nostre programa d'avui i déu-n'hi-do si hem començat temporada amb força, oi? Hem agafat un vol directe a Taiwan per parlar de la tensa situació d'aquella zona del planeta, perquè la veritat és que en aquest món globalitzat el que passi a milers de quilòmetres acaba tenint conseqüències a les nostres butxaques. Gràcies a l'ambaixador José María Liu, representant de Taiwan a Espanya, per atendre'ns, i gràcies també a Jordi Fernández, director de comunicació de Quatre Cases, un dels bufets d'advocats més importants i prestigiosos del nostre país. Esperem haver posat una miqueta de llum sobre la nova llei dels autònoms. Aquest és un tema del que segur parlarem més aquesta temporada. Amics autònoms, ànims i endavant. I hem tancat, doncs, amb bones notícies, que això sempre va bé. Amb una sentència guanyada pels amics de Aporcentaje de 800.000 euros que ha cobrat una de les seves clientes. El Jorge Fuset ens ha explicat els detalls. Ja ho veieu, aquí no us negarem mai que sí, que els diners mouen el món. I nosaltres ens intentarem moure cada setmana el ritme que marquin aquests diners. Soc el Jordi Tunyón, ha estat un plaer. Ens escoltem d'aquí 7 dies a una nova edició del vostre programa econòmic de referència, aquí a COPE. Duros a quatre pessetes.
Yo no libre del dinero, queriendo, yo no libre del dinero, vistiéndolo. Yo no libre del dinero, contándolo. Yo no libre del dinero, teniéndolo. Yo no libre del dinero, moviéndolo. Yo no libre del dinero, buscándolo. Yo no libre del dinero, soñándolo. Yo no libre del dinero, teniéndolo. Millones ardiendo, cheques en blanco, subiendo pa' cielo y entrando. Dinero quiere dinero, yo no lo quiero pa' nada. Por reyes y presidentes, con la carita cortada. Dios no libre del dinero, queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contándolo. Dios no libre.